I ara anem cap a Txernòbil, cap a Ucraïna, que es commemora avui els 30 anys de la catàstrofe nuclear d'aquell quart reactor. Els actes han començat amb el so de les sirenes de matinada, a la mateixa hora de l'explosió del reactor número 4 a la central nuclear, amb Manel Elias, enviat especial a Txernòbil. Bon dia, Manel.
Bon dia.
Des d'on has seguit tu aquests dies, aquests actes que s'estan vivint de record?
Doncs jo aquesta matinada l'he passat a la ciutat satèl·lit de la planta de Txernòbil. Ara fa 30 anys el reactor ja havia esclatat, com deu, a la 1:23 hora de Moscou, i mentre llocs com Suècia ja es parlava del núvol tòxic, a la ciutat que allotjava molts dels treballadors de la central, a Pripyat, que és només a 3 quilòmetres, allà a aquesta hora la gent seguia sense saber gaire res. Evidentment veien l'explosió i sabien que hi havia algun perill, però he vist imatges d'avui al matí d'ara fa 30 anys amb gent amb màniga curta al carrer, quan en principi s'havia d'anar ultraprotegit.
Ja.
De cop i volta, cap a aquest migdia d'avui, cap a les 2, 3, se'ls va dir que havien de marxar de casa amb una evacuació que seria temporal i curta, i mai més hi van poder tornar. Ara, visitar Pripyat, ho vaig fer fa un parell de dies,
sí. És
realment impactant, perquè és una ciutat de 50.000 habitants presa per la naturalesa. Doncs bé, 2 anys després, el 1988, es va començar a edificar una altra ciutat que havia de ser la nova Pripyat, per allotjar també els treballadors. És la ciutat més jove ara que hi ha a Ucraïna, té 28 anys, es diu Slavutich. Doncs l'alcalde ahir mateix m'explicava que el 90% dels treballadors de la planta actual viuen aquí. Aquí és on he estat de matinada, seguint uns actes que són de record, però sobretot d'homenatge a la figura dels liquidadors. Qui són els liquidadors? Eren les persones que, obligades o no, els va tocar treballar després de l'accident, alguns amb missions autènticament suïcides. Penseu que la radiació era tan alta que les màquines s'espatllaven, no es podia fer res amb màquines. Per tant, hi havia coses que havien de fer les persones, coses com pujar la teulada del reactor i tirar una pala o dues de sorra i sortir corrent, perquè es calculava que 1 minut 10 segons ja era una dosi mortal. Doncs bé, els que van treballar als llocs més perillosos, la majoria van acabar morint, i de la resta alguns tenen seqüeles. Aquests són els liquidadors. Ahir vaig poder parlar amb alguns, Slavutich, i l'home que escoltareu ara, un d'aquests liquidadors, li acaben de treure les tiroides, i així analitza ell la gestió que es va fer de l'accident.
No va esclatar només el reactor, va esclatar el sistema soviètic. Per desgràcia, en aquella època, molta gent que va venir a liquidar les conseqüències de la catàstrofe fins al final no entenia el que els podia passar després. Venien realment a salvar la pàtria, i després dels anys, ja veien les conseqüències, entens que realment moltes víctimes van ser en va.
Manel, en aquest llibre meravellós, que és La pregària a Txernòbil, de la Premi Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, hi ha un moment, dels molts que hi ha, que diu: quan el reactor va explotar, la mare encara vivia amb nosaltres i em repetia: el més terrible, fill meu, tu i jo ja ho hem viscut, vam sobreviure al setge, res no pot ser més horrible. Però diu: ens preparàvem per una guerra atòmica, construíem refugis nuclears, ens volíem protegir de l'àtom, com si fos metralla d'un projectil, però es troba tot arreu, al pa, a la sal, respirem radiació, mengem radiació. Manel Elias, això és com ho vivien quotidianament les persones que van sobreviure en aquesta explosió. Però ara porten vida normal. Amb la gent amb la que tu has parlat, moltes de les que s'han resistit a marxar de casa seva, com s'ho fan per viure?
Clar, diguéssim que hi ha 4 zones afectades per Txernòbil. A la 1 i la 2 no hi pot estar ningú. Són d'evacuació obligada. Aquestes zones són les que entrar als pobles, que no s'hi pot entrar, has de tenir permisos especials o estratègies. En aquestes zones ha estat tot abandonat, excepte es calcula unes 150 persones que viuen a la zona 2, unes 150. Jo, en un dels pobles que vaig entrar, vaig trobar a 3 dels 4 o 10 habitants que es calcula que hi ha. Són gent molt gran. Una dona, per exemple, de 87 anys, que era d'aquestes que havia viscut tant la Segona Guerra Mundial com després aquesta nova lluita contra un amic invisible, que són aquests àtoms, 87 anys, i amb una amb un estat físic molt bo, tenint en compte l'edat. Les mitjanes d'edat aquí, la zona de Rússia, d'Ucraïna, totes aquestes zones, penseu que els homes, però això avui, sense tenir res a veure amb la radiació, és d'uns 57-58 anys. Aquí estem parlant d'una dona de 87 i que viu en una zona on, en principi, és perillós estar-hi. S'hi van quedar simplement perquè no volien marxar de casa. Fins i tot tenen fills que avui els ofereixen d'anar a casa seva en zones netes, o el govern està fins i tot obligat a oferir-los un allotjament i no en volen marxar. Això és a la zona 2. Al matí vaig anar també a la zona 3. És a la comarca d'Ivankiv. Aquí sí que ja s'hi pot viure. Per exemple, tots els nens entre 0 i 18 anys tenen el carnet de Txernòbil. Això vol dir que han de passar una sèrie de controls mèdics més freqüents. I aquí vaig poder parlar, vam entrevistar a un dels primers científics que ja alertava del perill. Es diu Yuri Bandajevski, i ara que comentaves aquest llibre, jo el vaig llegir fa temps i ahir, mentre comentàvem tot això, vaig pensar que deu ser un dels protagonistes del llibre, també n'estic segur, però no ho puc confirmar 100%. Aquest senyor continua alertant del perill. Cada any revisen uns 4.000 nens d'aquestes dues comarques de la zona, de la zona 3, i ens diu que el 70% dels nens tenen alguna alteració. Ara el podem escoltar.
En conclusió, que la situació dels nens que viuen a la zona d'Ivankiv i de Polivske no és saludable, i el més important és que els defectes genètics que existeixen a l'organisme estan provocats pel medi ambient.
Així és com estem 30 anys després.
Doncs, Manel Elias, moltíssimes gràcies per ser testimoni ara 30 anys després de com es viu allà. Sens dubte és una catàstrofe, com testimonia també Svetlana Alexievich, una catàstrofe a la que ens va obligar la història a mirar als ulls de l'horror d'una manera diferent. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, bon dia.